entre Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No va ser ni de lluny el debat de que la ciutadania mereixia escoltar la Cambra de Representació Territorial, però almenys aquesta vegada el president Pere Aragonès no es va limitar a llançar un míting a favor de la llei d'amnistia per a tots aquests desapareixen. Va ser, sí, un acte més, això sí, de la campanya electoral, de la precampanya electoral catalana a la que ja estem ficats. Un acte més, si es vol, d'aquesta campanya permanent, el que últimament viu instal·lada la política espanyola i també la política catalana. Esperar una cosa diferent a hores d'ara, per desgràcia, seria, jo diria que il·lus. El govern de Pedro Sánchez no va voler recollir el guant i la coalició que li sosté va estar representada només per Esquerra Republicana de Catalunya en el debat d'ahir al Senat. Per motius diferents, les autonomies governades pel PSOE tampoc es van atrevir a donar la cara. Es van evitar així l'aixafogó d'escoltar Pere Aragonès argumentar que el que fins abans d'ahir era impossible, l'amnistia, està avui a punt de ser aprovat, de ser una realitat, i que el mateix succeirà amb el futur finançament singular a mesura que Catalunya, amb un nou referèndum independentista del qual parlem ja obertament, els socis de Pedro Sánchez sigui ben aviat una realitat. La resposta que va rebre aquest discurs per part de les autonomies governades del Partit Popular va ser, això sí, contundent. Les esperades i esperables respostes, suficient, en tot cas, per mostrar que el tracte preferencial del govern, l'independentisme, no és cosa de dues, sinó que afecta el conjunt de tota la nació. Aquest és el gran problema dels pactes de coalició i la raó per la qual cap govern autonòmic socialista podia permetre's el luxe de veure's retratat ahir al costat del president català Pere Aragonès. Podrà criticar-se les formes de presentar alguns dels arguments que es van escoltar, però si el Senat no hagués afrontat ahir aquest debat, estaria incomplint la seva funció com a cambra autonòmica que és. Bona tarda, soc Carlos Losada i avui en companyia de la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Què tal, Carles? Bona tarda.
Repassem notícies d'interès i d'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Doncs som a Yolanda.
Vinga, doncs a la sequera se li suma la calamarsada que va caure ahir al vespre a les comarques de Ponent. Ha fet malbé molts fruiters, especialment en punts del Segrià. En molts casos s'hauran de fer tractaments especials i esperar a veure com evoluciona. Els pagesos alerten que la fruita podria perdre valor quan arribi al mercat. La restauració que s'està fent a la Casa Batlló ha deixat al descobert colors i materials amagats, concretament a la façana posterior de l'edifici i també al pati. Un espai que pertanyia a la família Batlló i que per primera vegada s'ha estat treballant de manera integral. La ciutat de Girona ha esterilitzat el 89% dels gats que viuen al carrer. L'objectiu és evitar que les colònies creixin encara més. L'Ajuntament ha incrementat un 13% el pressupost en aquesta línia. També preveu donar subvencions de 6.000 euros a entitats que promoguin la tinença responsable d'animals de companyia. I a Barcelona, treballadors de parcs i jardins es tornen a mobilitzar avui contra el torn de tarda aplicat per l'Ajuntament. Amb l'excusa, diuen els treballadors, de la sequera i els canvis de reg de la ciutat amb aigua freàtica. La plantilla demana que el consistori faci marxa enrere. Detingut a Terrassa, un home acusat de traficar amb 35.000 pastilles d'èxtasi i 28 quilos d'haixís. El preu de venda superava el 1 milió d'euros. Se l'acusa d'un delicte contra la salut pública i s'investiga pels mateixos fets a la seva parella, una dona de 20 anys. I una persona ha mort aquesta matinada en incendiar-se la caravana on dormia. Estava aparcada a l'exterior d'una empresa de Montcada i Reixac. Durant l'extinció del foc és quan els bombers han trobat el cos sense vida d'aquesta persona. També han comprovat les naus més pròximes per confirmar que no hi hagués ningú.
Gràcies, Yolanda. Notícies d'un dimarts que està marcat per un canvi de temps important, temporal, això sí. A partir de dimecres torna l'estabilitat. A poc les temperatures aniran pujant i a finals de setmana recuperaran valors màxims que es mouran entre els 25 i els 30 graus. De moment hi ha poca pluja a la vista, demà alguns ruixats a la cara nord del Pirineu i el vent de mestral i la tramuntana que afluixaran a mesura que avanci les jornades i també la setmana. Sortim a les carreteres, sapiguem com està la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora parlem de molta calma en aquesta xarxa viària, principals carreteres i autopistes catalanes. Només comentar unes obres que s'estan realitzant a la comarcal 245 de Sant Boi de Llobregat. Aquí hi ha un tram d'aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig, anant cap a Cornellà. Això, com dèiem, a causa d'unes obres, aquestes aturades d'un quilòmetre, comarcal 245 a Sant Boi de Llobregat, anant cap a Cornellà. Poca cosa més, a la resta de vies, circulació tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts i 2:45, el pròfug Carles Puigdemont ha decidit donar dos cops d'efecte a aquesta precampanya de les eleccions autonòmiques del 12 de maig. D'una banda, ha anunciat que tornarà a Espanya el dia del ple d'investidura al Parlament, encara que no sigui escollit president. El candidat de Junts assegura que amb la llei d'amnistia dona per tancada una etapa personal i també una etapa política. En una entrevista a l'emissora RAC1, el pròfug de la justícia ha deixat un altre titular prou sorprenent. Si no pot ser investit president de la Generalitat, deixarà la política activa. I amb quina intenció ha deixat anar aquests dos anuncis? Serà que vol mobilitzar el seu electorat, potser, perquè les enquestes no li acaben d'anar del tot bé? Això segur que només ho sap ell i també el seu equip de campanya. El que sí que sabem és que els anuncis de Puigdemont aquest matí han deixat, diríem que descol·locat, el govern i també Esquerra Republicana. És així, Sergi Tor? Bona tarda.
Bona tarda, Carles. Sí, moltes preguntes ha hagut de respondre aquest matí després de la sessió d'executiu de Pere Aragonès, la portaveu del govern, Patrícia Pleja, sobre Carles Puigdemont. Pleja ha tirat de manual per demanar el seu retorn a Catalunya, com la resta d'exiliats, com els anomena l'independentisme, els pròfugs de la justícia, garantir que tindrà escorta si torna a Catalunya i que Pere Aragonès el rebrà al Palau de la Generalitat si torna passat el 12 de maig. Però el primer conflicte entre Esquerra i Junts ja és damunt de la taula. Junts reclama que el debat electoral a la televisió pública catalana es faci a Perpinyà, França. PSC, Ciutadans, Partit Popular i Vox ja han dit que no, i Junts pressiona a Esquerra perquè hi hagi aquest debat a França. La portaveu del govern, Patrícia Pleja, ha reconegut que la decisió final correspondrà al govern de la Generalitat, a l'àrea de la vicepresidenta Laura Vilagrà.
Saben vostès que la Corporació Catalana de Mitjans a nivell orgànic té una dependència de vicepresidència i fins al moment que jo sàpiga no hi ha res decidit, no? Només hi ha una carta d'un partit i no em consta que hi hagi absolutament cap decisió presa.
I les paraules de Puigdemont ja han tingut resposta per part de formacions polítiques. Esquerra diu que Puigdemont no volen debatre, mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, critica l'anunci de Carles Puigdemont.
Jo crec que Catalunya ja ha superat. Ja ha superat els personalismes i les propostes personalistes. Per tant, des del respecte a tothom, creiem que hem de superar aquests 10 anys, que no tenim més temps per perdre.
I des del Partit Popular, la seva cap de campanya, Dolors Montserrat, en la presentació de l'eslògan de campanya dels populars, que és "Volem una Catalunya de primera", diu que el 12 de maig hi haurà en joc la Catalunya de tots o la del blanc i negre.
Catalunya de todos, la Catalunya que representa el Partit Popular, o la Catalunya del blanco y negro anclada en el procés.
Mentre Puigdemont intenta polaritzar la campanya electoral, la resta de partits l'acusen de personalista.
Gràcies, Sergi. No obstant, Puigdemont encara té pel davant obstacles que poden posar en dificultats, És, per exemple, el cas del Tribunal de Cuentas, que ha reactivat el cas del procés i dona 10 dies a la Fiscalia i a les acusacions perquè presentin les seves conclusions sobre el suposat desviament de fons per al referèndum il·legal del dia 1 d'octubre i també l'acció exterior de l'executiu. Uns fets que esquitxen directament Puigdemont i també Junqueras i també 33 exalts càrrecs de l'executiu català. Fiscalia els hi demana 3 milions d'euros i Societat Civil Catalana 5 milions. Amb la presidenta d'aquesta entitat ha estat avui Yolanda Canales.
Ara el Tribunal de Cuentas ha reactivat la causa i en aquest sentit la presidenta de Societat Civil Catalana, Elda Mata, ha recordat que els demandats han usat totes les tàctiques possibles per intentar allargar al màxim aquest procés mentre s'aprova la llei d'amnistia. Però aquestes pràctiques dilatòries, ha dit, no funcionaran. En tot cas, Mata lamenta el greuge comparatiu que hi ha també en aquest cas, perquè alguns dels que figuren a la llista del Tribunal per la seva presumpta responsabilitat comptable en el suposat desviament de fons per al referèndum il·legal de l'1 d'octubre i per l'acció exterior del govern ja han estat condemnats pel Tribunal Suprem per malversació, però en canvi compten amb l'aval de la pròpia Generalitat i per tant amb diners públics per pagar les seves fiances.
Una anomalia més de la inseguridad jurídica que nos hace desiguales ante la ley. Por ejemplo, estas personas que fueron condenadas por los hechos del 1 de octubre y acción exterior gozan de un aval facilitado por la propia Generalitat de Cataluña para hacer frente a sus fianzas. Desde luego, cualquier otra persona que no fueran líderes del nacionalismo no hubieran gozado de esta facilidad de ninguna de las maneras.
La Fiscalia, recordem, reclama 3,1 milions d'euros de forma conjunta i solidària als 35 encausats, entre els que hi ha els expresidents Artur Mas, Carles Puigdemont, exconsellers i altres exalts càrrecs. Societat Civil Catalana demana 5 milions d'euros.
Molt bé, i sobre diners, t'explico ara una proposta de Foment del Treball perquè Catalunya deixi de ser un infern fiscal per a famílies i també per a empreses. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha presentat aquest matí el llibre verd de la fiscalitat catalana, elaborat per 48 experts, amb un total de 80 propostes, entre les quals destaca la supressió de l'impost de patrimoni. Iker Vegas, què més destaquem d'aquesta proposta de la patronal Foment del Treball?
Així és, segons la proposta de la patronal catalana, l'objectiu és conciliar un sistema de finançament de serveis públics amb una pressió fiscal que fomenti l'activitat econòmica, les inversions i la creació de llocs de treball. Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, destaca que el principal propòsit d'aquest document és influir en les principals institucions.
És un document que incorpora al voltant de 80 conclusions que van en la direcció, bàsicament, d'intentar influir a les administracions públiques de l'Estat, però concretament, en aquest cas, a la Generalitat de Catalunya, perquè finalment Catalunya disposi d'una fiscalitat competitiva.
No obstant això, en aquest document també s'hi destaquen propostes per fer que l'habitatge sigui més competitiu. Es fa una aposta per reduir el tipus inclòs en els actes jurídics documentals, així com per eliminar o disminuir l'impost de successions i reduir l'impost de transmissions patrimonials, fins al 4%, ja que perjudica l'accés a la vivenda. Segons Sánchez Llibre, l'objectiu principal és fer de Catalunya un espai atractiu tant en l'àmbit polític com econòmic.
I al mateix temps, també, perquè el nostre país, Catalunya, sigui un país atractiu per les inversions, sigui un país atractiu per l'atracció de talent i sigui també un país atractiu pels directius internacionals que acompanyen les empreses que volem que vinguin al nostre país.
Amb tot, la patronal ha presentat 80 propostes elaborades per una cinquantena d'experts en fiscalitat, com ara advocats i catedràtics, en el llibre verd de Foment del Treball sobre la Fiscalitat de Catalunya. I que serà enviat aquesta setmana tant al govern com als presidents dels grups parlamentaris.
Molt bé, tenim ara una última hora que ens arriba des de Madrid. El ple del Tribunal Constitucional ha admès a tràmit per unanimitat la impugnació per part del govern central de l'acord de la mesa del Parlament de 20 de febrer d'aquest any que va tramitar la iniciativa legislativa popular per declarar la independència de Catalunya. En admetre-ho a tràmit, el Constitucional suspèn automàticament l'acord. El Tribunal ha donat trasllat de la demanda i dels documents presentats al Parlament perquè un termini de 20 dies aporti les al·legacions que consideri convenients. I avui t'estic parlant del Batxibac. Es tracta d'una oferta de batxillerat amb un currículum mix que possibilita als alumnes que el cursen obtenir la doble titulació de batxillerat espanyol i francès. El currículum és mix i està format pels continguts propis del batxillerat i per uns altres continguts per al coneixement de la llengua, la realitat històrica, política i cultural, en aquest cas de França. Ahir mateix va acabar el període de preinscripció per apuntar-se a aquesta modalitat que el govern francès només ofereix a Espanya, Itàlia i Alemanya. La finalitat d'aquest programa és facilitar que els alumnes amb més talent dels països propers tinguin un accés molt més fàcil a les universitats franceses. El Gabriel és alumne de l'Institut Alexandre Satorra de Mataró que participa en aquest programa i ha estat avui a Herrera en Cope com a Catalunya i Andorra amb l'Iker Vegas.
Efectivament, el Batxibac és una alternativa cada vegada més demandada entre els estudiants de batxillerat. Malgrat que les assignatures en llengua francesa són minoritàries, el sistema d'aprenentatge s'aproxima més al model francès que a l'espanyol. En Gabriel Villena, alumne de Batxibac a un institut de Mataró, ens ha explicat les principals diferències que hi ha respecte al batxillerat ordinari a Espanya.
Ens ensenyen a integrar un sistema de raonament que es diferencia del sistema espanyol, ja que normalment estem basats a memoritzar. Llavors, el Batxibac ens ensenya no a vomitar tota la informació, sinó a processar-la i a fer una anàlisi propi dirigint-lo cap al tema que ens proposin.
Per accedir a un Batxibac es demana el nivell B1 de francès, ja que un test de l'horari lectiu es fa en francès, a més de realitzar diferents programes d'intercanvi per tal que els alumnes desenvolupin la seva fluïdesa en llengua francesa.
Per garantir aquest domini de la llengua francesa, realitzem un intercanvi que en principi és a primer o a segon, que aquest any l'hem fet amb la ciutat de Troyes, i doncs ens hem integrat en el sistema francès anant a un institut francès, fent classes i anant a casa d'un correspondent, o sigui, d'una persona que ens acull.
Aquesta modalitat de batxillerat està creixent exponencialment. L'any 2010, que és quan va néixer el Batxibac, només ho van cursar 32 alumnes en 4 instituts, mentre que avui dia uns 1.700 alumnes fan aquest programa, al qual s'ofereixen 70 instituts, tant públics com privats.
I ara puc parlar amb el senyor José Luis Rebollo, que és el coordinador de Batxibac de l'Institut Alexandre Satorres de Mataró. José Luis, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, esteu en plena setmana de preinscripció del Batxibac o ja s'ha acabat això? Aviam, explica'ns.
Tot just es va acabar ahir. Es va acabar. Una setmana, sí, per presentar la sol·licitud, perquè els alumnes que volen entrar al Batxibac ho han de fer abans de fer la inscripció al batxillerat ordinari. Perquè si no entra al batxillerat, presentarà la sol·licitud al batxillerat
Molt bé, ara explicarem una mica què és això del batxibac, però abans, com ha anat aquesta preinscripció? S'hi ha apuntat molts nois i noies?
En el cas del nostre centre, sí.
José Luis, t'escolto molt malament, hi ha unes interferències. Estàs parlant sense, amb un sense mans?
No, estic parlant... Estic parlant des del mateix lloc que acabes de parlar amb el Gabriel.
Doncs escolta, penjo i torno a trucar, aviam si agafo una línia millor, val?
Ara mateix,
d'acord,
merci.
Intentarem recuperar doncs, aquesta comunicació amb aquest responsable de l'Institut Satorres de Mataró. Nosaltres el que farem ara és un petit parèntesi per publicitat i després sabrem per què el conflicte entre els funcionaris de presons i també el Departament de Justícia continua enquistat, continua endavant. Serà després d'escoltar aquests dos minuts de bones recomanacions publicitàries.
El Bernabéu preparado para recibir al City de Guardiola.
Y ahí están ya los protagonistas preparados.
Y en COPE preparados para contártelo.
¡Comienza el partido!
Este martes, desde las 8:15 de la tarde, la ida de los cuartos de la Champions. Real Madrid-Manchester City.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ara sí, tenim recuperada ja aquesta comunicació amb el senyor José Luis Rebollo, que és el coordinador del batxibat a l'Institut Satorra de Mataró. José Luis, bona tarda de nou.
Molt bona tarda.
Crec que esteu ja en plena setmana de preinscripció o aquesta preinscripció ja s'ha acabat. Explica'ns.
Tot just es va acabar ahir. Va ser tornada Setmana Santa i hi ha hagut una setmana per presentar les sol·licituds de batxibac.
Ara ens explicaràs detalladament què és aquest sistema del batxibac, però abans el perfil dels alumnes que s'han apuntat per fer aquesta pràctica, que és el batxibac, quin és en el vostre cas, el del vostre institut?
El nostre institut, el perfil són alumnes valents, alumnes compromesos amb una feina extra, una lleugera feina extra que han de fer. Són alumnes que confien molt en el programa, que saben que hauran de fer el seu batxillerat normal, artístic, científic, social, el que sigui, amb un afegitó, que és fer unes matèries en francès, participar en un intercanvi, presentar el treball de recerca en francès. Vull dir que són alumnes que assumeixen que tindran un plus de feina i l'assumeixen amb ganes. Per tant, estem molt contents del perfil d'alumnes que es presenten.
Tant pel perfil d'alumnes com per vosaltres, els professors i els coordinadors del batxibac, és més complex gestionar aquest batxillerat que el batxillerat normal, José Luis?
El batxibac és un batxillerat que trepitja d'una manera de parlar, no? Però trepitja tots els altres batxillerats i llavors és un projecte de centre. Si el centre no hi creu amb el batxibac, no es pot tirar endavant, perquè tothom ha de fer una mica d'esforç per encabir que els exàmens del batxibac no coincideixin amb els exàmens d'una altra matèria, que durant l'intercanvi els professors no posin exàmens. És a dir, és un compromís de centre sense el qual no tiraria endavant el projecte.
És una fusió entre el model espanyol i el model francès, veritat? Quines diferències hi ha entre un i l'altre? Hi ha moltes?
Sí, és a dir, França reconeix que els estudis que nosaltres fem de matemàtiques, de llatí, de socials, són equivalents als seus, per tant, reconeixen aquest batxillerat, demanen que els alumnes d'aquí, de casa nostra, tinguin un domini de francès d'un nivell B2, que surtin amb un B2, que no és un C1 ni un C2, és un B2, és un nivell independent de llengua, però no és d'excel·lència tampoc, és un bon nivell, i alumnes que estiguin avasats al raonament francès. A França, els estudis universitaris sobretot, i els secundaris en general també, està basat molt en l'argumentació, més que en la repetició o l'exposició de dades, amb la argumentació, que l'alumne argumenti el seu punt de vista, defensi, ataqui, en funció dels coneixements que té. No es tracta d'exposar els coneixements que té, això es dona per fet que ja els té, sinó que els sàpiga fer servir a favor o en contra d'una opinió, d'una tesi, etc. Això és la diferència fonamental entre un batxillerat d'una manera i d'una altra.
És una modalitat prou promocionada aquí a Catalunya, José Luis?
Catalunya és pionera, bueno, en aquest sentit, el programa en si és estatal, eh? És un programa del Ministeri espanyol i del Ministeri francès, que són els jefes i són els que decideixen el contingut i decideixen tot. Però és veritat que a Catalunya tenim ja una setantena de centres per proximitat geogràfica i per interès cultural també. A part de la geografia, jo crec que hi ha una connexió amb la cultura francesa històricament a Catalunya. I com que el batxibac no demana renunciar a l'anglès, no demana renunciar al que hi ha. Vull dir, és un afegitó, és una més a més, és un plus. El tenir el batxibac és... Els alumnes acaben tenint el mateix batxillerat que els seus companys, el científic, el social, el que sigui, i a més el francès. Tenen un bon nivell d'anglès i, a més, el francès. És a dir, és una a més que els pot diferenciar en el futur.
A més, tinc entès que al final del curs hi ha dues setmanes d'estada a França per posar, podríem dir, en pràctica tota la teòrica que s'ha anat assimilant durant el curs. Aquestes setmanes d'estada a França són estades acadèmiques o com funcionen? Són laborals, de voluntariat? Com va això?
Bé, s'ha de dir que cada centre té un model diferent. Els centres que volen fer batxibac presenten un projecte al Departament d'Educació que acaba decidint qui els pot fer i qui no. Llavors nosaltres, en el nostre centre en concret, per la modalitat de centre que som, per la història que tenim i per on estem ubicats, creiem molt en el tema intercanvi. Nosaltres fem molt intercanvi, rebem els alumnes francesos aquí uns dies i després marxem nosaltres allà. Llavors, nosaltres, quan anem a França, participem a les classes, als matins, anem tots els matins a classe, de manera que els alumnes viuen la vida francesa en directe. Assisteixen a les classes i després amb les famílies. Llavors, altres centres potser ho tenen organitzat d'una altra manera. Cada centre ho té segons el seu perfil, el seu estudiantat, etc.
El vostre institut, l'Alexandre Satorres de Mataró, des de quan feu aquesta aposta pel batxibac? I bé, si esteu contents amb la resposta i si cada any ha anat pujant una mica més aquesta aposta dels pares i dels nois i noies per apuntar-s'hi.
Sí, nosaltres vam començar el 2016 molt tímidament, molt una miqueta explorant què havíem de fer. Vam començar amb 8 alumnes, que déu-n'hi-do, per ser un principi, i després ja sempre hem tingut el tope. Tenim un topall d'uns 15 alumnes, 16 per promoció, perquè el tipus de feina que es fa i el tipus de seguiment no permet tampoc tenir més alumnes, no? Que ja voldríem tenir més, però ens caldrien més recursos, no? Nosaltres, en el nostre cas, ha sigut una història d'èxit i estem molt contents.
Val la pena parlar de notícies positives com aquesta. Gràcies, José Luis, eh?
Moltes gràcies, bona tarda.
I, lamentablement, un dia més us hem de parlar d'aquest conflicte que hi ha entre els funcionaris de presons i el Departament de Justícia, un conflicte que continua molt i molt i molt enquistat. Avui els funcionaris han plantat els representants del Departament de Justícia a la reunió prevista per aquest matí. Lamenten que no s'hagin pres mesures palpables després de l'assassinat de la Núria, una cuinera del centre de Mas Enric. A més, han denunciat que el personal sanitari també ha de suportar les agressions dels interns, com li han explicat a la Maria Rueda.
Carmen Ruiz, responsable de Sanitat del CESIF a Catalunya, ha parlat de la indefensió que senten els funcionaris enfront dels presos i les agressions que pateixen per part d'ells. També ha exposat que la xifra de que 14 sanitaris van ser agredits l'any passat fa referència al Departament de Justícia, però es tracta de moltes més.
Estas cifras, los 14 sanitarios, son las cifras que tenemos del Departament de Justícia, pero sí que son muchísimas más las agresiones que sufrimos los sanitarios. Quizá todavía no existe la cultura para denunciarlo, porque las agresiones verbales también son algún tipo de agresión y los sanitarios no las estamos, infravalorando y no las estamos denunciando como deberíamos denunciarlo.
A més, Carmen ha remarcat que la millor solució és l'increment de funcionaris a les presons, ja que es troben sols i indefensos en moltes ocasions.
Faltan funcionarios que garanticen nuestra seguridad. Ahora mismo hay médicos, hay compañeros que se están negando a pasar consultas si no hay un funcionario en la puerta que garantice su seguridad. Nos encontramos con el problema de que cuando estamos pasando visita a los internos, visitas programadas, el funcionario que está en puertas, ese es llamado a otros módulos o es llamado a otras funciones o tareas y nos deja solos a los sanitarios con los internos.
Per acabar, Carmen ha explicat que Brians 1 i Brians 2 són les presons on hi ha més perill per al número de presos, però és un problema que s'ha de solucionar ja per treballar amb seguretat a qualsevol centre penitenciari.
Hi ha molta gent que no se sent a gust amb la feina que fa i potser vol millorar, d'altres que volen emprendre el seu propi projecte, d'altres que no reben el tracte que es mereixen i molts altres que potser estan bé però necessiten guanyar més diners. Aleshores arriba el moment en què pren la decisió d'abandonar el lloc de feina, d'abandonar la seva feina. En aquest sentit una dada. Només 3 de cada 10 empleats estan contents amb la seva feina i el seu sou. Entre els motius, el que guanya per sobre de tots altres és aquest. Un 80% creu que un mal cap de departament és el motiu més important per deixar una feina. El Dani és un xicot que ara té feina però ha canviat força vegades i ha explicat la seva experiència a Herrera en Cope Catalunya i Andorra amb la Mar Puerto.
Sí, el Dani és un jove que treballa de les 3 de la matinada fins les 11 del matí de Carretoner en un magatzem. L'horari és el principal problema a la seva feina i, tot i que no ha donat el pas, molts cops s'ho ha plantejat.
La verdad es que ahora ya me he acostumbrado un poquito, pero vaya, que a este horario no te acostumbras nunca porque es un horario de locos. Y me lo planteo muy a menudo, la verdad. Hace un par de meses atrás sí que me lo planteé más serio y estuve echando currículums, pero no hubo suerte y, bueno, aquí sigo.
De fet, les motivacions que porten a les persones a canviar de feina són des del sector en què es treballa, les condicions laborals o les aspiracions professionals de cadascú. A més, el sou, els horaris hi juguen també un paper determinant i el fet de com ens sentim a la feina, així com la sintonia entre directius i treballadors. Ell assegura estar en un molt bon ambient, li agrada la feina que fa, però no creu que quan sigui més gran pugui seguir aquest ritme.
Yo en el trabajo estoy súper a gusto, la verdad, y tengo compañeros que me tratan súper bien y estoy muy bien en el trabajo. Lo que me mata es el horario. Yo, pues, soy ahora porque soy joven, tengo 22 años y, pues bueno, pues aguanto dormir poco, pero cuando sea más mayor no me veo con este horario ni de broma.
No obstant, cal recordar que al tractar-se d'un pas important, el fet de canviar de feina acostuma a anar acompanyat d'una reflexió prèvia i també d'una certa inseguretat. Els experts expliquen que és important marxar el millor possible, el que ens permetrà començar la nova etapa emocionalment molt millor que si sortim malament de l'anterior.
I ara puc saludar el senyor Luis Jiménez, que és el president de l'Associació d'Empreses de Selecció i Búsqueda de Personal. Senyor Jiménez, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, avui estem parlant de la gent que canvia de feina, tot i que tingui unes bones condicions laborals i econòmiques, doncs a vegades diuen que no se senten feliços i volen canviar de lloc de feina, no? Hi ha algun motiu, o hi ha diversos motius per això de voler canviar de feina, tot i que estiguis bé al lloc on estàs treballant en aquest instant?
Doncs sí, efectivament, hi ha diverses raons per les quals la gent i els professionals canvien de feina. Mm-hmm. En primer lloc, perquè potser no estan tan bé a la feina, o potser ara realment hi ha una escassesa de professionals que fa que les empreses, com ara nosaltres, que ens dediquem a la recerca i a la selecció de personal, ens acostem molt als professionals, estem molt a sobre, els oferim projectes. Llavors, tot i que potser no estan buscant, ens escolten i els hi presentes un projecte que és millor. I si no, pues, efectivament, a nivell salarial, doncs els hi compensa. Mm. Hi ha d'altres raons per les quals també la gent no està contenta o també busca feina, com pugui ser no només el tema salarial, que aquí afecta potser amb les professions amb salaris més baixos, més precaris, però bueno, també hi ha projectes més interessants perquè o bé doncs, l'àrea de responsabilitat és superior, o bé són projectes que et fan créixer professionalment, i després hi ha una altra motivació que nosaltres sempre la destaquem, és la relació amb el cap superior. Yeah. Aquesta relació és clau. Si tu tens una relació de confiança on tu puguis créixer, on tinguis autonomia, on les teves opinions són respectades, on pots contribuir a que l'empresa millori, llavors tu estàs molt content i molt arrelat a l'empresa on estàs.
M'imagino també, Lluís, que hi ha un altre element, la pandèmia. Aquests 2 anys de pandèmia o 3 anys de pandèmia també ha provocat un canvi important en la percepció que tenim la gent, els treballadors, de la feina. No? Vull dir, el salari, com deies tu abans, ja no ho és tot, busquem altres coses, no es busquen altres coses, no?, a la feina.
Efectivament. La pandèmia ha significat un canvi de paradigma en la relació que tenim amb la vida laboral. I aquí ha passat a segon pla. Abans era, diria, que estava al mateix nivell o superior a la nostra vida personal, i en canvi ara la vida personal està per sobre de la vida professional. I allà on tenim professions o feines que no ens permeten conciliar o no estem còmodes perquè la nostra vida laboral, vida personal es ressenteix, aquí busquem el canvi. Sobretot és molt evident amb les noves generacions, que aquí sí que ja d'entrada prioritzen la vida personal per davant de la professional. Mm. I això implica que les empreses també s'estan provant d'adaptar, incloent doncs, tema de flexibilitat, temes de teletreball.
Clar, tu parlaves abans d'un altre element important, la bona sintonia que hi ha d'haver entre el teu cap, entre el directiu i els treballadors. En aquest sentit, aquesta bona sintonia és una assignatura pendent d'algunes empreses, Lluís?
Sí, efectivament. Efectivament, les empreses han de fer esforços perquè realment els caps que tenen doncs, estiguin a prop dels seus empleats i que sàpiguen motivar i desenvolupar els empleats. Al final, les empreses que només busquen resultats econòmics implanten models de gestió buscats o no buscats que no van alineats amb aquesta bona relació entre el cap i els seus empleats. Mm. I això provoca que hi hagi rotació de personal.
Si no et sents ben valorat, si no et sents còmode, si no et sents content amb el teu lloc de feina, doncs apostes per fer un canvi, per fer un gir a la teva vida, no?
Efectivament.
Val la pena que se tinguin en consideració les teves opinions i si tens possibilitats de progressar i si el cap t'ajuda a progressar, també, que és molt important, no?
Correcte, és així. O sigui, nosaltres el que li demanem al nostre responsable és que ens escolti, que tingui en compte les nostres idees, que nosaltres el que proposem i el que fem, doncs ell doncs, ho avalori i ho apreciï, que també ens doni nous projectes, nous reptes, que ens faci créixer a nivell professional.
El perfil del treballador que vol canviar de feina tot i està bé, quin és ara mateix, Lluís?
Si estàs bé a l'empresa, potser pots canviar per un tema econòmic, per un tema d'estabilitat, que dius que potser la teva empresa pot passar per dificultats econòmiques, o per, com et deia abans, ara estem tots els headhunters, insistim molt sobre els professionals, i bueno, hi ha professionals que ni ens volen escoltar, i hi ha professionals que sí, que sempre estan oberts a escoltar propostes, projectes, i escolta'm, potser hi ha un projecte que t'engresca més o
que et motiva més,
que paga més diners.
Sí, sí, sí.
Correcte.
Ja per acabar, Lluís, canviar de treball, canviar de feina és una decisió, jo crec que molt important, s'ha d'avaluar molt bé, s'ha d'estudiar molt bé, i una cosa destacada també, crec jo, també s'ha d'intentar acabar bé amb l'empresa amb la que abandonaràs, que deixaràs, no? Això és molt important, no? Com saber marxar d'una empresa en la que has estat durant uns anys, un temps, no?
Efectivament, això és clau. Primer que sempre has de quedar bé allà on vagis, però en el mercat laboral és fonamental. Per què? Primer, perquè el món és molt petit i de vegades tu estàs en un sector, canvies d'empresa i resulta que al poc temps aquestes empreses es fusionen i tornes a treballar pel mateix jefe, que va ser el motiu pel qual marxessis i vas marxar malament. Això d'una banda. Després hi ha una altra cosa. els professionals, els headhunters, el que fem és demanar referències. Llavors, quan tu busques un altre canvi, nosaltres demanarem referències d'aquelles empreses on han estat abans. I si aquestes referències no són bones perquè no vas marxar bé,
malament,
llavors les possibilitats de canviar de feina disminueixen. Malament. Per això que és molt, molt important sortir bé de les empreses.
Doncs Lluís Jiménez, president de l'Associació d'Empreses de Selecció i Búsqueda de Personal, gràcies per atendre'ns a Cadena Cope Catalunya i Andorra. Molt bona tarda i moltíssima sort.
Moltes gràcies, Carlos. Molt bon dia.
Recte final ja del migdia COPE, explicant-te que un jutge de Barcelona ha citat a declarar el gerent de mobilitat del consistori de l'Ajuntament de Barcelona per determinar si va cometre una negligència a la senyalització de les obres en el motorista i exbussejador Xavi Moya va perdre la vida. La família de Moya i els seus advocats veuen en aquesta citació un gran pas endavant en matèria de seguretat i de protecció a les víctimes d'accidents de trànsit, ho explica l'Adrià Mascorda.
Per primera vegada, un càrrec públic encarregat del manteniment de la via pública està investigat com a responsable d'un accident de trànsit. El gerent de l'àrea de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona haurà de declarar el proper 25 d'abril per l'accident en què va morir l'exboxejador Xavi Moya. L'advocat de la família Daniel Boseler diu que estem davant d'un fet sense precedents.
Parece, o ha parecido hasta la fecha, que cuando una responsabilidad, una competencia tenía el amparo del servicio público, todo quedaba un poco diluido. Esto le llega a pasar a un privado, y te aseguro que desde el minuto cero estarían todos imputados y depurándose todas las responsabilidades.
La família de Xavi Moya diu que vol arribar fins al final per depurar responsabilitats. Va patir un accident en un tram afectat per les obres del tramvia a la confluència dels carrers Aragó i Sicília. Va topar amb una peça de cautxú que, segons els informes, era poc visible i no estava degudament senyalitzada.
Joan Ballori, què tal?
Hola, Carlos, bona tarda.
Esports Cope 3 i 5, la Champions, protagonista 100%, eh?
Sí, ens centrem ja en aquests quarts de final anada de la Lliga de Campions, que avui tenim dos grans partits, el Real Madrid-City, que sens dubte l'eliminatòria estrella d'aquests quarts de final, i es disputa avui també a l'Arsenal-Bayern de Múnich. Els dos partits arrenquen a les 9, des d'un quart de 9 del vespre al Tiempo de Juego a la Cope. El Barça ja està a París, ha viatjat aquest matí per jugar demà contra el PSG. Han entrat a la llista De Jong i Pedri, encara que encara no han rebut l'alta mèdica. A les 7 de la tarda s'entrenarà el Barça a l'escenari del partit, al Parc dels Prínceps. Escoltarem d'aquí a uns minuts a Luis Enrique, que ja ha parlat aquest matí i ha deixat titulars interessants que generaran debat. En clau Girona escoltarem a Quique Càrcel, el director esportiu del club, que ha concedit una entrevista a Girona Televisió, i en clau espanyol sentirem a Omar, el futbolista blanc i blau, que ha parlat pels mitjans del club.
Molt bé, tot això a les 3 i 5 minuts. Bon programa, Joan, eh?
Gràcies, fins ara.
I a les 7 arriba la Linterna, 7 en punt de la tarda, amb el Ricard Talbert. Ricard, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Avui parlaràs del batxibat, com estem fent durant tot el dia, que és el batxillerat francès i espanyol. I tu, qui ho faràs?
Doncs mira, el que farem és anar-nos directament a un institut perquè ens expliquin quan van decidir implantar-lo, si realment hi havia demanda i realment, doncs, quines sortides i quines valoracions fan de la gent que ja l'han estat cursant. Ho farem amb la directora d'un institut. I a voltes també amb el tema de buscar feina,
no? Buscar feina,
canviar feina, però ho farem des del punt de vista psicològic, és a dir, aviam, com ho passa la gent, si creu que ha de canviar de feina, o com psicològicament està una persona que no està bé a la seva feina.
Tot això a partir de les 7 de la tarda amb el Ricard Talbert de la Linterna de Cope Catalunya i Andorra. Això del canviar de feina, doncs, serà un dels motius importants de la tarda d'avui. Ricard, bon programa, eh?
Gràcies, Carlos.
Nosaltres ho deixem aquí, continua migdia COPE, com sempre, la Pilar García Muñiz et segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.